Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Rodalies no ha recuperat el servei ple i no se sap encara quan serà possible. 11 punts de la xarxa ferroviària catalana mantenen el servei alternatiu per carretera, mentre DIF fa obres de millora a una trentena més. Jordi Fortià.
La portaveu de Renfe, Antoni Carmona, assegura, però, que la mobilitat està garantida.
S'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat dels viatgers, ja sigui en mode ferroviari o en servei alternatiu per carretera. I, evidentment, que segueix treballant conjuntament a DIF i Renfe. A DIF fent inspeccions, ha fet més de 400 està treballant en 31 punts en obres d'emergències. Els nostres equips estan treballant per el moment que es pugui reobrir, tenir tota la informació i tenir tot disposat perquè sigui ràpida, però no volem parlar de previsions i només parlarem de certeses.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fa el primer trasplantament de cara al món amb una donant que va rebre eutanàsia.
La pacient es diu Carme i es va infectar d'un bacteri per la picada d'un insecte que li va destrossar mitja cara. L'equip de la intervenció ha estat liderat pel cap de cirurgia plàstica i reparadora de la Vall d'Hebron, el doctor Joan Pere Barret, que ha agraït el gest de la donant.
No podía comer porque mi boca no se abría. Me faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien. Físicamente era bastante desagradable.
Us podeu imaginar que no poden haver, doncs, paraules, jo crec, per expressar la intensitat emocional i magnitud del moment. En aquell sentit, l'únic que volia la donant era saber si podia donar la cara.
Alberto Núñez Feijóo es defensa al Congrés marcant distància amb Carlos Mazón i carrega contra Pedro Sánchez.
En la comissió d'investigació del Congrés, el líder popular ha afirmat que era irrellevant que l'expresident valencià no estigués al centre de comandament de la gestió.
Yo con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar en lo posible esa emergencia y por tanto he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde.
En cultura, l'Auditori de Barcelona reinterpreta el clàssic Dido i Aenes amb una proposta de nova creació.
Els compositors Anna Andreu i Nil Ciuró adapten al llenguatge contemporani l'òpera de Henry Purcell en un viatge sonor en dos actes i dos espais.
Però al final és un canvi de perspectiva, no? Aquesta mort tan repetida en tantes altres peces, no? D'aquest destí ineludible, que sempre al final, en última instància, és això, és la guerra, les armes, la violència.
Em sembla que pel públic serà també molt enriquidor poder veure que hi ha un punt de partida conceptual que ens hem basat com a inspiració en la mateixa obra, però que cada un fa una proposta totalment diferent.
I en esports, Ter Stegen es lesiona.
El porter alemany té afectat l'isquiotibial de la cama esquerra i sembla ser que podria ser de gravetat. A falta de més proves mèdiques que han de determinar l'abast de la lesió i estalvi el pronòstic, Marc-André Ter Stegen podria passar pel quiròfan i es podria perdre el que resta de temporada amb el Girona i també el Mundial amb Alemanya. De la seva banda, el Barça ja està preparat per disputar els quarts de final de la Copa del Rei demà contra l'Albacete, un partit que es perdrà a Rafinha per una sobrecàrrega a l'abductor de la cama dreta.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. A les immediates hores tindrem una fuetada de xàfecs que, de fet, ja van caient amb una mica més de ganes a hores d'ara a la terra ferma i estan arribant en alguns indrets del Pirineu o de les comarques de Tarragona. Immediatament, aquesta pluja anirà avançant una mica més cap a l'est, afectarà tota la Catalunya central, gran part de les comarques de Tarragona i Barcelona, però quan més a prop del mar, aquesta pluja serà molt més escarrancida i, per tant, també a la Costa Brava passarà gairebé de llarg aquesta pluja. Ja diem que és vista i no vista, no durarà gaire i les cotes de neu al Pirineu que aniran baixant una mica al llarg d'aquesta propera nit acabarà caient la cota fins als 1.000 metres. Compte perquè amb aquesta pluja també van associades algunes ventades fortes que tindrem fins a la mitjanit a qualsevol racó de Catalunya. Demà, en canvi, serà un dia molt més blau, molt més transparent. Hi haurà alguns núvols enganxats a l'Alt Pirineu, al de Lleida, amb algun floc de neu, i a la tarda algun ruixadet a les Terres de l'Ebre. Farà menys vent que avui i la temperatura matinal baixarà d'una forma contundent, però la tarda acabarà sent agradable. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora tenim, per exemple, encara aturades a l'autovia 2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, on hi ha hagut un accident. Els vehicles, però, s'han retirat a la Voral i la situació va millorant en aquest tram de l'autovia en sentit Barcelona. En el cas de l'autopista, aquí hi ha més aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, bàsicament aquest tram, fins a connectar amb l'autovia 2. A partir d'aquí, l'autovia sí que continua carregada a Sant Joan d'Espí i a Cornellà en sentit Zona Franca. Una altra via encara molt plena és la ronda de dalt de Barcelona entre l'Hospitalet i Cornellà en sentit Llobregat, però també de Pedralbes a Vallcarca en sentit Besòs. L'entrada per la C58 encara densa, lenta, amb un carrerxar cap al Nus. Més amunt, sobretot, de Sabadell a Sant Quirze del Vallès, en aquesta autopista també hi ha aturades, però en sentit Terrassa. I també hi ha aturades que es mantenen a la B24, Cervelló, Nacional 340, més avall també a Vallerana. Recordem, va absorbint més volum de trànsit aquesta via en sentit sud pel tall de trànsit de l'autopista AP7 a l'altura de Martorell i també en sentit Tarragona. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Ho dèiem en titulars, Rodalies no ha recuperat el servei ple i no se sap encara quan serà possible. 11 punts de la xarxa ferroviària catalana mantenen el servei alternatiu per carretera, mentre Adif fa obres de millora a una trentena més.
Tot plegat continua obligant a limitar la velocitat i provoca retards generalitzats. Això sí, el portaveu de Renfe, Antoni Carmona, assegura, però, que la mobilitat està garantida. A tot això s'hi suma que Adif ha demanat a les operadores de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguin a partir d'avui els últims trens de cada jornada per poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn.
Les tres companyies afectades són l'AVE, Irio i Oigo. El fet és que, arran dels retards, els últims trens del dia de l'alta velocitat estaven arribant a destinació en l'horari que s'han de fer les reparacions de la infraestructura. Anna Ruiz.
Antoni Carmona ha volgut deixar clar que l'única certesa ara és que la mobilitat dels usuaris està garantida per tren o bus.
S'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat dels viatgers, ja sigui en mode ferroviari o en servei alternatiu per carretera. I, evidentment, que segueix treballant conjuntament Adif i Renfe. Adif en inspeccions ha fet més de 400 inspeccions, està treballant en 31 punts en obres d'emergències. Els nostres equips estan treballant per el moment que es pugui reobrir, tenir tota la informació i tenir tot disposat perquè sigui ràpida, però no volem parlar de previsions i només parlarem de certeses.
I mentrestant, els usuaris s'adapten a la nova normalitat de Rodalies.
Si otros días he estado esperando incluso dos horas, he llegado a esperar y hoy perfecto.
Bien, directamente de Cerdanyola aquí a Sants.
Está bien, yo he salido, vale, he esperado 15 o 20 minutos.
Hoy ha venido, pero bueno, he tenido que coger uno antes porque no... Y hemos llegado a la hora que tenía que haber llegado al siguiente. Continua igual, de mal.
Els plans alternatius per carretera afecten trams d'11 línies. Amb la recuperació del servei de tren entre Portbou i Figueres, les línies R11, R2, R16 i R17 fan tot el seu recorregut en tren. A més dels busos, per substituir el servei ferroviari, es mantenen actius alguns trajectes gratis de mitjana distància entre Barcelona i Lleida.
Així doncs, a molts punts de la xarxa no ha estat possible eliminar el transport alternatiu en autobús, segons estava previst. És el cas de la R4, la setmana ha començat a mig gas, amb talls i retards. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
A quarts de 10 del matí, els trens sortien cada 15 minuts de l'estació del Nord, però les tasques de manteniment a les vies, segons els informadors, fan que no es pugui garantir la mateixa freqüència tota la jornada. El bitllet és gratuït, però, segons els usuaris, no compensa les molèsties. Escoltem-los.
Voy a Barcelona, pero después de ahí voy para Barcelona, que es un caos horrible, que hay que esperar un tren 2 hores.
Bueno, me dirijo a Samaglesa, al trabajo. No hay trenes directos.
El servei està garantit en totes les línies, ja sigui en tren o a través de diferents serveis alternatius per carretera. Així, a la R4 hi ha trens entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord. En canvi, els trams Sant Sadurní d'Anoia, Martorell Central i Terrassa Nord Manresa funcionen amb autobusos.
Els punts crítics on Adif està intervenint d'urgència evidencien febleses estructurals, especialment en talussos, drenatges d'aigua i trams exposats a fenòmens meteorològics cada vegada més extrems.
Santiago Montero, membre de la Comissió de Mobilitat i Transport del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, assegura que la solució passa per fer inversions molt importants, ja que la mateixa orografia de Catalunya predisposa a patir aquests incidents en èpoques climatològiques adverses. Ho ha dit a la xarxa.
La sensació és una...
Catalunya és un país que té una orografia molt complicada, en què normalment s'han de fer molts talussos per poder aplanar aquest terreny i, per tant, molt perjudicada per quan apareixen pluges. Això, desgraciadament, és un territori que té molta, és molt vulnerable en aquest sentit i no és estrany que tinguem problemes quan apareixen èpoques de molt plujoses, com és ara en aquest moment.
I a nivell polític, l'oposició manté les peticions de dimissions, el traspàs de Rodalies a la Generalitat i criden a les manifestacions de dissabte.
El PSC assegura que la mobilitat d'avui està garantida i adverteix als partits independentistes que no vulguin treure rèdit partidista d'aquesta crisi. Mentrestant, Òscar Playà és des d'avui el nou director general de Rodalies de Catalunya i també el CEO de la recent creada empresa mixta. És un acord entre la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Energètica i Esquerra Republicana.
Mont Carvajal.
El PSC assegura que la mobilitat avui sí que està garantida i no tem que els usuaris perdin confiança en el govern. La portaveu Lluïsa Moret argumenta que l'executiu explica des de la transparència i rigor i fa aquest advertiment.
No pensem en una altra cosa. Ara no estem centrats en com impacta això electoralment. Crec que qui ho faci s'equivoca. Ara tothom hauria d'estar centrat en buscar solucions i en garantir que aquest servei funcioni.
Esquerra Republicana confia que el nou equip directiu de l'empresa mixta i de Rodalies faci via amb el traspàs. Ho ha dit Elisenda Alemany.
Que no accepti xantatges de maquinistes per poder avançar, per exemple, que exerceixi el seu lideratge a nivell de país amb una infraestructura al servei de país.
Junts ha reiterat la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i que el govern trenqui el contracte amb Renfe. Ho ha explicat el portaveu Josep Rius.
Que la Generalitat rescindeixi el contracte de Renfe i que el servei de Rodalies passi a ser gestionat per la Generalitat de Catalunya mitjançant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
I els comuns acusen el govern d'actuar tard, malament i de manera descoordinada davant el caos de Rodalies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Hospital Públic Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de cara al món amb una donant que va rebre l'eutanàsia.
El fet de ser una mort controlada permet planificar millor el procediment i obtenir més bons resultats, segons han explicat els especialistes. La receptora és una dona a qui se li va infectar una picada d'una aranya quan estava de vacances a les Canàries i que va estar a punt de morir.
Maite Polo.
La Carme va estar a diverses UCIs en coma induït durant mesos després de l'estiu del 2024 i quan es va despertar, l'estreptococ se li havia menjat mitja cara.
No podia comer porque mi boca no se abría. Le faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien. Después, físicamente, era bastante desagradable. Hasta que, bueno, conocí a este señor que en ningún momento me dijo... No.
Aquest senyor és el doctor Joan Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de Vall d'Hebron, que explica que un cas així es dona molt poques vegades. El trasplantament va ser de màxima complexitat. El van fer el setembre de l'any passat. Van intervenir-hi un centenar de professionals i va durar 24 hores. Van reconnectar tots els nervis i vasos sanguinis dels teixits. L'especialista ha estat aïment cap a la donant i la seva família ha explicat com va anar aquell dia.
L'únic que va expressar va ser la seva absoluta felicitat a poder ajudar algú altre.
És el tercer trasplantament de cara que ha fet Vall d'Hebron. És un dels 20 hospitals del món que estan capacitats per fer-ho.
En clau política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha defensat avui al Congrés de la gestió de la Dana, marcant distància amb Carlos Mazón i carregant contra Pedro Sánchez.
Feijóo ha comparegut al Congrés a la comissió d'investigació d'aquesta tragèdia. La resta de partits han censurat la seva actuació i les seves diferents versions sobre els fets.
Jordi Casino.
En la seva intervenció, el líder popular ha reconegut en més d'una ocasió que totes les administracions van cometre errors, però ha tornat a responsabilitzar dels fets al govern espanyol. Per Feijó, era irrellevant que l'expresident valencià no estigués al centre de comandament de la gestió.
Yo con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar en lo posible esa emergencia, y por tanto he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde.
En el debat, totes les formacions polítiques, excepte el PP i Vox, li han retret a Feijó les seves múltiples versions dels fets i que mantingués Mazón en el càrrec durant més d'un any. En aquest sentit, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, aprofitava la seva intervenció per fer un paral·lelisme amb l'accident ferroviari de Damuz i la suposada responsabilitat del ministre de Transports, Óscar Puente.
Al cuarto día pidió su dimisión y en cambio encubrió a Mazón durante un año, que por cierto me parece miserable comparar la actuación de uno que a la media hora estaba en la tele dando explicación y el otro que estaba de copas y estoy siendo generoso en el reservado un restaurante.
Durant la sessió, la presidenta de la comissió ha hagut de cridar-li l'atenció a diversos diputats del PP i el mateix Feijó en més d'una ocasió, quan aquest ha aprofitat les preguntes que li feia Bildu per atacar la formació Abertzale.
Encara al voltant dels temporals, com la Dana de València, l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, busca més finançament per poder executar la naturalització del barranc de Sant Jaume, que desemboca al mar, al passeig marítim de les Cases d'Alcanar.
La Diputació de Tarragona ha redactat el projecte i finançarà l'obra amb una subvenció de 450.000 euros.
21 Ràdio, Miquel Segarra.
El projecte de renaturalització del barranc ha estat redactat i finançat per la Diputació de Tarragona, i tant la institució supramunicipal com l'Ajuntament d'Alcanar el consideren un projecte de referència en l'àmbit de la resiliència davant el canvi climàtic. Ens ho explica la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.
El conjunt de les obres puja a més de 2,5 milions d'euros i, per tant, nosaltres hi farem una aportació de 450.000 euros.
El consistori canareu busca ara més finançament per poder executar l'actuació. Marc Chavalera és l'alcalde d'Alcanar.
Suposa que la capçalera del barranc sigui el més àmplia possible, per tant, és renaturalitzar, és retornar l'espai hidràulic a l'aigua i, per tant, eliminar totes aquelles barreres arquitectòniques que influeixen a l'hora de sortir l'aigua.
Té com a objectiu retornar espai hidràulic a l'aigua i eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça i el parc actuals, que dificulten el pas de cabals en episodis d'aiguats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Segons ha pogut saber la xarxa, una trentena d'ajuntaments ja tenen regidories específiques per promoure l'ús social del català. És el cas d'Olot, Mataró, Vilafranca del Penedès, Figueres o Tortosa.
Aquestes noves carteres treballen de manera coordinada amb el Consorci per a la Normalització Lingüística i entre els objectius principals hi ha garantir el dret de viure en català i promoure l'ús a l'administració pública. Tot plegat en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, que es va aprovar fa 8 mesos i al que també s'han afegit altres capitals com Lleida, Tarragona o Barcelona.
Tortosa ha estat el primer ajuntament de l'any a anunciar la creació de la regidoria de la llengua catalana, aprofitant el relleu a l'alcaldia. Ràdio Tortosa, David Benito.
Les Terres de l'Ebre és la zona del país on el català continua sent la llengua més parlada. Tot i això, l'ús habitual de la llengua també ha perdut força, com el conjunt de Catalunya. La nova regidoria de llengua catalana de l'Ajuntament de Tortosa té com a objectiu preservar el català, però concretament també vol promoure l'ús del tortosí com a símbol d'identitat pròpia. Ho ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
I també com una reafirmació, també per poder preservar aquesta identitat, també de la que sempre parlem, i del tortosí, en definitiva, com aquesta llengua també de proximitat i que se pugui preservar a totes les àrees, perquè sempre ho diem, no? Esta mirada transversal, perquè en definitiva són les polítiques lingüístiques han de ser transversals.
D'altra banda, Tortosa ha entrat a formar part del programa pilot Benvinguts a Catalunya, Benvinguts al Català. La campanya pretén que la llengua d'acollida sigui el català, i per això és essencial que des de l'administració en fomentin l'ús des del primer contacte amb les persones que arriben.
Més qüestions. El Departament d'Interior destinarà 800.000 euros a subvencionar càmeres amb lectura de matrícules. L'objectiu és reforçar la seguretat en municipis sense policia local, però amb conveni amb els Mossos d'Esquadra. Marc Pijuan.
Els dos requisits necessaris dels municipis per poder accedir a aquesta subvenció són, d'una banda, estar adherit al sistema de lectura de matrícules Lectio dels Mossos, una eina clau per la policia per lluitar contra el crim organitzat, i, de l'altra, no disposar de policia local. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha argumentat que aquesta iniciativa respon a una petició de les localitats que no disposen d'aquests agents de proximitat. Alhora, ha precisat que hi haurà un màxim de 30.000 euros per instal·lació i un límit de manteniment de 3 càmeres amb un càlcul aproximat per unitat de 450 euros.
Es trobaven amb molta dificultat en algunes qüestions vinculades, per exemple, amb robatori a interior de domicili o algun tipus d'activitat delictiva que és molt difícil de poder abordar, malgrat que ampliem la plantilla de Mossos d'Esquadra que estem treballant en aquesta direcció, i la presència o la instal·lació d'aquestes càmeres de seguretat és una garantia comparat amb altres ajuntaments que ja les han instal·lat per reduir aquesta activitat delictiva, perquè juguen amb un paper de dissuasió.
La consellera també ha explicat que un cop passi aquesta primera fase s'obrirà una segona a localitats que sí comptin amb plantilla d'agents locals.
I 22 punts negres de la xarxa viària de Barcelona aglutinen el 4% dels accidents de trànsit. La Gran Via amb Selva de Mar, el Passeig de Gràcia amb Aragó i la Gran Via amb Sardenya lideren les cruïlles més perilloses. Tot i això, la capital catalana manté estable la sinistralitat amb 6.800 accidents i 11 víctimes mortals. Carina Bellbé.
Aragó i la Gran Via, amb 6 cruïlles diferents, són els carrers que l'any passat van acumular més accidents de trànsit a Barcelona, 74 i 73 sinistres, juntament amb la Diagonal, que han acumulat 47. Un mapa de la sinistralitat amb 22 cruïlles perilloses que acumulen el 4% dels 6.800 accidents que es van detectar l'any passat. En total van resultar ferides 8.500 persones, de les quals un 30% greus i 11 persones van perdre la vida, la mateixa xifra de l'any passat. Una contenció de la sinistralitat amb un petitíssim repunt inferior al 2% respecte al 2024. Des de l'Ajuntament ho vinculen a l'ordenança de circulació aprovada ara fa un any. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
Podem afirmar que la ciutat manté una avaluació estable que hem de millorar, que això ens interpel·la contínuament, que evita increments significatius perquè no ens en conformem. Cada víctima de trànsit és un motiu per seguir treballant. Continuarem amb tota determinació per avançar cap a aquesta mobilitat més segura, sostenible i humana.
Els motoristes continuen concentrant bona part dels ferits greus, el 56%. D'altra banda, ha pujat un 4% el trànsit a la ciutat pel caos de Rodalies.
En cultura, l'Auditori de Barcelona reinterpreta el clàssic Dido i Aeneas amb una proposta de nova creació. Anna Andreu i Nil Ciuró adapten el llenguatge contemporani de l'òpera de Henry Purcell en un viatge sonor en dos actes i dos espais. L'obra, que forma part del cicle Escenes, es podrà veure el proper cap de setmana. David Navarro.
El públic de Dido i Aeneas es trobarà amb una peça pensada en dos actes. Amb el disseny d'escena i il·luminació d'Andreu Fàbregas, els espectadors gaudiran de les interpretacions contemporànies que dos joves artistes, Anna Andreu i Nil Ciuró, han fet de l'òpera de Henry Purcell sobre el text de Virgili. El pop-folk de l'Anna, amb l'acompanyament de corda i veu de tres músiques, i l'aproximació electrònica del Nil, amb piano i sintetitzador, i la veu de la soprano Montserrat Seró.
Però al final és un canvi de perspectiva, no? Aquesta mort tan repetida en tantes altres peces, no? D'aquest destí ineludible, que sempre al final, en última instància, és això, és la guerra, les armes, la violència.
Em sembla que pel públic serà també molt enriquidor poder veure que hi ha un punt de partida conceptual que ens hem basat com a inspiració en la mateixa obra, però que cada un fa una proposta totalment diferent.
L'obra és la segona proposta d'aquesta temporada del cicle Escenes de l'Auditori després de Concierto Barroco el passat mes de novembre, i es podrà veure en dues sessions, dissabte i diumenge.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Males notícies pel Girona i Marc-André Ter Stegen. El porter s'ha tornat a lesionar i tot apunta que podria ser de gravetat. La lesió és a l'isquiotibial de la cama esquerra i es va produir durant el partit de dissabte davant l'Oviedo, tot i que va jugar als 90 minuts. Se li han de practicar més proves mèdiques, però podria perdre's el que resta de temporada i també el Mundial. Això obligaria el Girona a buscar un nou porter abans que tanqui el mercat d'hivern, que finalitza precisament aquesta mitjanit. El Barça prepara el partit de quarts de final de la Copa del Rei de demà contra l'Albacete. Hansi Flick El tècnic blaugrana ha parlat en roda de premsa i deia això de l'Albacete i també de Ter Stegen.
Like I said the last time, it's
sí, ja ho vaig dir la darrera vegada.
Normally cup games is like that.
Els partits de la Copa són així.
The thing why all we love this.
Per això ens agrada aquesta competició, perquè de vegades hi ha resultats inesperats. I ells no tenen res a perdre, només han de guanyar, i això és el que hem de tenir en compte per demà. Me n'acabo d'assabentar. I no he parlat amb el Marc encara, però em sap molt de greu per ell. Però hem d'esperar a veure els resultats de les proves i ja veurem.
El preparador alemany no podrà comptar amb Rafinha per aquest partit, ja que el brasiler estarà una setmana de baixa per culpa d'una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta. A la Lliga F, el Barça superava el Sevilla per 4-1 i es manté líder sòlid amb 10 punts de marge respecte al Real Madrid. El Badalona Women està en el seu millor moment i ahir aconseguia per primera vegada des que és a la Lliga F encadenar 3 victòries seguides. S'imposava 2-1 a l'Eibar i se situa en setena posició. Escoltem Cristina Cubedo, jugadora del Badalona Women.
Crec que ha estat un partit loquíssim, o sea, però molt boig, perquè bueno, la primera part ells han jugat sincerament millor que nosaltres. Crec que ens ha costat una mica trobar la nostra estructura, la manera de jugar, i hem estat una mica més imprecises, però després la segona part hem canviat l'actitud, hem pressionat molt millor, hem més començat a guanyar les segones jugades, i sí que és cert que bueno, l'expulsió ens ha condicionat una mica, però ahir crec que hem tret l'orgull d'equip i al final hem fet 2 gols, hem aconseguit la victòria, que és el que desitjàvem a l'inici del partit.
L'Espanyol, per la seva banda, va perdre 2-1 al camp de l'Atlètic Club. I a la primera federació, el Sabadell manté el lideratge, malgrat l'empat davant el Juventud Torredó i Molinos. L'Europa es manté en play-off després de guanyar el camp del Sevilla. Atlético i el Nàstic van empatar 1 al camp de l'Alcorcón. Pel que fa al mercat de fitxatges en aquesta categoria, en aquesta primera federació, l'Europa ha incorporat Alejandro Jai, que arriba a lliure procedent de l'Alavés, i el Nàstic de Tarragona també ha aconseguit la cessió de Keylane Abdalà, cedit per l'Olímpic de Marsella.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Cultura.
Hola, em dic Mònica Socias i sóc la presentadora de Veus Indispensables, un podcast d'Ona la Torre i la Xarxa que recupera vida i obra de grans escriptores catalanes. Mercè Rodoreda, Clementina Arderiu o Montserrat Roig, per exemple. El podcast neix inicialment per un encàrrec, però que aviat es transforma en una gran aventura. I anem descobrint, anem destriant, triar 7 autores de tot el plantell realment que tenim aquí a Catalunya. És una mica complicat, eh? Però hem fet una tria que fos, com ho diria, entre la narrativa, la poesia i al llarg d'aquests anys, no? Una mica cronològicament, per veure també com ha canviat aquesta vida que es reflexa en l'obra fins a, des de principis de segle fins a l'actualitat. Perquè són indispensables, perquè formen part de la nostra cultura, d'aquests clàssics, i perquè no es coneix tot d'elles, perquè tenen una gran obra i potser no s'ha mirat des de totes les vessants. I penso que s'ha de descobrir i redescobrir. És molt necessari. No es pot obviar la seva veu en aquest nostre món cultural. Podem trobar aquestes primeres infàncies, com comencen a viure i a viure la cultura, la literatura i les lletres. Com la seva família, el seu voltant, el seu entorn social, les anima a tirar endavant o a escoperar-se o a resoltre problemes, no? I saltar esculls, trencar normes, lluitar pel que elles volen. I a partir d'aquí, com neix la seva obra? El context,
que l'envolta, per poder entendre molt millor, no?, tot això que han escrit.
La ràdio local aposta fermament per la cultura.
Penso que també és un acte de resistència i de llibertat, i es treballa moltíssim des de les ràdios locals per donar veu a veus silenciades, a obres que no s'han acabat de conèixer i fins i tot les que coneixem, per donar-hi una volta, un plus, una mica més. O sigui, tothom hi treballa, però des de les ràdios locals la feina que es fa és impressionant.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Rodalies no ha recuperat el servei ple i no se sap encara quan serà possible. 11 punts de la xarxa ferroviària catalana mantenen el servei alternatiu per carretera, mentre DIF fa obres de millora a una trentena més. Jordi Fortià.
El portaveu de Renfe, Antoni Carmona, assegura, però, que la mobilitat està garantida.
S'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat dels viatgers, ja sigui en mode ferroviari o en servei alternatiu per carretera. I, evidentment, que segueix treballant conjuntament ADIF i Renfe. ADIF en inspeccions ha fet més de 400 inspeccions, està treballant en 31 punts en obres d'emergències. Els nostres equips estan treballant per el moment que es pugui reobrir, tenir tota la informació i tenir tot disposat perquè sigui ràpida, però no volem parlar de previsions i només parlarem de certeses.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fa el primer trasplantament de cara al món amb una donant que va rebre l'eutanàsia.
La pacient es diu Carme i es va infectar d'un bacteri per la picada d'un insecte que li va destrossar mitja cara. L'equip de la intervenció ha estat liderat pel cap de cirurgia plàstica i reparadora de la Vall d'Hebron, el doctor Joan Pere Barret, que ha agraït el gest de la donant.
No podía comer porque mi boca no se abría. Le faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien. Físicamente era bastante desagradable.
Us podeu imaginar que no poden haver, doncs, paraules, jo crec, per expressar la intensitat emocional i magnitud del moment. En aquell sentit, l'únic que volia la donant era saber si podia donar la cara.
Alberto Núñez Feijóo es defensa al Congrés marcant distància amb Carlos Mazón i carrega contra Pedro Sánchez.
A la comissió d'investigació del Congrés, el líder popular ha afirmat que era irrellevant que l'expresident valencià no estigués al centre de comandament de la gestió.
Yo con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar en lo posible esa emergencia y, por tanto, he cumplido, creo,
En cultura, l'Auditori de Barcelona reinterpreta el clàssic Dido i Aeneas amb una proposta de nova creació.
Els compositors Ant Andreu i Nils Giuró adapten al llenguatge contemporani l'òpera de Henry Purcell en un viatge sonor en dos actes i dos espais.
Però al final és un canvi de perspectiva, no? Aquesta mort tan repetida en tantes altres peces, no?, d'aquest destí ineludible, que sempre al final, en última instància, és això, és la guerra, les armes, la violència.
Em sembla que pel públic serà també molt enriquidor poder veure que hi ha un punt de partida conceptual que ens hem basat com a inspiració en la mateixa obra, però que cada un fa una proposta totalment diferent.
I en esport, Jordi Cervantes, Ter Stegen es lesiona.
El porter alemany té afectat l'isquiotibial de la cama esquerra i sembla ser que podria ser de gravetat. A falta de més proves mèdiques que han de determinar l'abast de la lesió i establir el pronòstic, Marc-André Ter Stegen podria passar pel quiròfan i es podria perdre el que resta de temporada amb el Girona i també el Mundial amb Alemanya. De la seva banda, el Barça ja està preparat per disputar els quarts de final de la Copa del Rei demà contra l'Albacete, un partit que es perdrà Rafinha per una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. A les immediates hores tindrem una fuetada de xàfecs, que de fet ja van caient amb una mica més de ganes a hores d'ara a la terra ferma i estan arribant en alguns indrets del Pirineu o de les comarques de Tarragona. Immediatament, aquesta pluja anirà avançant una mica més cap a l'est, afectarà tota la Catalunya central, gran part de les comarques de Tarragona i Barcelona, però quan més a prop del mar, aquesta pluja serà molt més escarransida i, per tant, també a la Costa Brava passarà gairebé de llarg aquesta pluja. Ja diem que és vista i no vista, no durarà gaire i les cotes de neu al Pirineu que aniran baixant una mica al llarg d'aquesta propera nit acabarà caient la cota fins als 1.000 metres. Compte perquè amb aquesta pluja també van associades algunes ventades fortes que tindrem fins a la mitjanit a qualsevol racó de Catalunya. Demà, en canvi, serà un dia molt més blau, molt més transparent. Hi haurà alguns núvols enganxats a l'Alt Pirineu, al de Lleida, amb algun floc de neu, i a la tarda algun ruixadet a les Terres de l'Ebre. Farà menys vent que avui i la temperatura matinal baixarà d'una forma contundent, però la tarda acabarà sent agradable. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora destaquem un tram de retencions a l'inici de la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat i la primera sortida entre Trinitat i Via Júlia, en sentit Llobregat. És a causa d'un vehicle avariat, està generant cues des del nus i afecta, per tant, l'entrada per la D20, per la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma i el nus, també aturada aquesta via d'entrada a Barcelona. A banda d'aquesta incidència, també ens queda parlar de la C58, encara amb un tram destacable de retencions entre Badia i Sabadell, en sentit nord, en sentit Terrassa. I d'altra banda, en el cas de l'autovia 2, queda també trànsit molt lent encara entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona. També recordem que es mantenen aturades per regulació de trànsit a la B24, a Cervelló, i més avall també a l'altura de Vallirana, en sentit sud. Recordem una via que està absorbint força més trànsit des del tall de l'autopista P7 a Martorell, en sentit Tarragona. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, Rodalies no ha recuperat el servei ple i no se sap encara quan serà possible. 11 punts de la xarxa ferroviària catalana mantenen el servei alternatiu per carretera, mentre DIF fa obres de millora a una trentena més.
Tot plegat continua obligant a limitar la velocitat i provoca retards generalitzats. Això sí, el portaveu de Renfe, Antoni Carmona, assegura, però, que la mobilitat està garantida. A tot això s'hi suma que DIF ha demanat a les operadores de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguin a partir de avui els últims trens de cada jornada per poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn.
Les tres companyies afectades són l'AVE, Irio i Oigo. El fet que, arran dels retards, els últims trens del dia de l'alta velocitat estaven arribant a destinació en l'horari que s'han de fer les reparacions de la infraestructura. Fa escassos minuts, però, que ha tornat a comparèixer el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, des de Sants Estació, i allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Álvaro Morcillo, bona tarda.
Així és, des de Renfe assegurant que la mobilitat està garantida a totes les línies, ja sigui amb tren o servei alternatiu per carretera. En total s'han desplegat 150 autobusos per cobrir els trams afectats pels talls ferroviaris. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha comparegut abans dels mitjans uns minuts i així ens ha explicat les noves actualitzacions.
La certeza es que mañana tendremos la misma oferta ferroviaria que hemos tenido hoy, tendremos los servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad de todos los usuarios que quieran utilizar Rodalías de Cataluña y no vamos a entrar en previsiones más allá que se sigue trabajando para recuperar lo antes posible los tramos que ahora mismo se encuentran interrumpidos.
Aquesta situació també té impacte a l'alta velocitat. Renfe i Bio i Urigo han suprimit els últims trens del dia del corredor Madrid-Barcelona i a partir d'aquest dilluns els retards acumulats doncs, feien arribar els trens a dins de l'horari nocturn de manteniment i la mesura doncs, permetrà que els equips de DIF doncs, realitzin aquestes tasques de conservació quan no circulen trens comercials. Per tant, Rodalies funciona, però molt lluny de la normalitat.
Moltíssimes gràcies, Álvaro. A molts punts de la xarxa, com dèiem, no ha estat possible eliminar el transport alternatiu en autobús, segons estava previst. És el cas de Manresa, on no hi ha prous efectius i les cues ja s'han convertit en rutina entre els passatgers. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
La sensació és una barreja entre incertesa, resignació i indignació per part dels usuaris. D'ells ho entenen, mentre que d'altres creuen que és molt greu que no puguin agafar el tren des de fa més d'una setmana. Els que en surten més perjudicats són els que han de fer transbord a Terrassa, que sovint es troben amb que no hi arriben a temps.
No saps si arriba, si no arriba, si et deixen tirats, si no et deixen tirats, llavors, doncs bueno.
Estic fins als nassos, si la Renfe no s'aguanta per enlloc.
Em pensava que avui seria una mica diferent.
Però fins a que no arribes aquí no te trobes una sorpresa o altra.
Tot i així en servei alternatius que s'agraeix.
Mentrestant, els operaris continuen treballant reparant el talús a Castellbell i al Vilar, i és el motiu pel qual la circulació de trens per l'R4 continua tallada i els usuaris de Renfe han de fer el trajecte amb el servei alternatiu.
Doncs des de la plataforma Dignitat a les Vies, la portaveu Ana Gómez no s'ha mostrat sorpresa pel fet que no s'hagi tornat a la normalitat, tot i les promeses de DIF.
Gómez també ha criticat que els temps de trajecte disponibles al web no estan actualitzats i també ha denunciat la massificació als vagons, ja que s'estan habilitant trens curts en lloc de dobles. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
Ja sabíem que era impossible restablir el servei i saber que ens recolliran en un lloc i ens portaran a destinació també ho sabíem. El problema és si arribem a temps. I després la informació nula, estacions amb la majoria tenen els ascensors trencats, és a dir, l'usuari fins quan pot aguantar. Jo he parlat aquest matí amb ells i és que t'estan esforçant molt, estan treballant molt i tot i així no remuntem. Això no és una bona notícia.
A nivell polític, l'oposició manté les peticions de dimissions, el traspàs de Rodalies a la Generalitat i criden a les manifestacions de dissabte.
El PSC assegura que la mobilitat d'avui està garantida i adverteix als partits independentistes que no vulguin treure rèdit partidista d'aquesta crisi. Mentrestant, Òscar Playà és des d'avui el nou director general de Rodalies de Catalunya i també el CEO de la recent creada empresa mixta. És un acord entre la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Energètica i Esquerra Republicana.
Carvajal.
El PSC assegura que la mobilitat avui sí que està garantida i no tem que els usuaris perdin confiança en el govern. La portaveu Lluïsa Moret argumenta que l'executiu explica des de la transparència i rigor i fa aquest advertiment.
No pensem en una altra cosa. Ara no estem centrats en com impacta això electoralment. Crec que qui ho faci s'equivoca. Ara tothom hauria d'estar centrat en buscar solucions i en garantir que aquest servei funcioni.
Esquerra Republicana confia que el nou equip directiu de l'empresa mixta i de Rodalies faci via amb el traspàs. Ho ha dit Elisenda Alemany.
Que no accepti xantatges de maquinistes per poder avançar, per exemple. Que exerceixi el seu lideratge a nivell de país amb una infraestructura al servei de país.
Junts ha reiterat la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i que el govern trenqui el contracte amb Renfe. Ho ha explicat el portaveu Josep Rius.
Que la Generalitat rescindeixi el contracte de Renfe i que el servei de Rodalies passi a ser gestionat per la Generalitat de Catalunya mitjançant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
I els comuns acusen el govern d'actuar tard, malament i de manera descoordinada davant el caos de Rodalies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada, l'Hospital Públic Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de cara al món amb una donant que va rebre l'eutanàsia.
El fet de ser una mort controlada permet planificar millor el procediment i obtenir més bons resultats, segons han explicat els especialistes. La receptora és una dona a qui se li va infectar una picada d'una aranya quan estava de vacances a Canàries i que va estar a punt de morir.
Maite Polo.
La Carme va estar a diverses UCIs en coma induït durant mesos després de l'estiu del 2024 i quan es va despertar, l'estreptococ se li havia menjat mitja cara.
No podia comer, porque mi boca no se abría. Me faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien. Después, físicamente, era bastante desagradable. Hasta que, bueno, conocí a este señor, que en ningún momento me dijo... que no.
Aquest senyor és el doctor Joan Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de Vall d'Hebron, que explica que un cas així es dona molt poques vegades. El trasplantament va ser de màxima complexitat. El van fer el setembre de l'any passat. Van intervenir-hi un centenar de professionals i va durar 24 hores. Van reconnectar tots els nervis i vasos sanguinis dels teixits. L'especialista ha estat ple d'agraïment cap a la donant i la seva família, ha explicat com va anar aquell dia.
L'únic que va expressar va ser la seva absoluta felicitat a poder ajudar algú altre.
És el tercer trasplantament de cara que ha fet Vall d'Hebron. És un dels 20 hospitals del món que estan capacitats per fer-ho.
En clau política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha defensat al Congrés de la gestió de la Dana, marcant distància amb Carlos Mazón i carregant contra Pedro Sánchez.
Feijóo ha comparegut al Congrés a la comissió d'investigació d'aquesta tragèdia. La resta han censurat la seva actuació i les seves diferents versions sobre els fets.
Jordi Casino.
En la seva intervenció, el líder popular ha reconegut en més d'una ocasió que totes les administracions van cometre errors, però ha tornat a responsabilitzar dels fets al govern espanyol. Per Feijóo, era irrellevant que l'expresident valencià no estigués al centre de comandament de la gestió.
Yo con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar en lo posible esa emergencia, y por tanto he cumplido, creo, sin que con el deber que me corresponde.
En el debat, totes les formacions polítiques, excepte el PP i Vox, li han retret a Feijóo les seves múltiples versions dels fets i que mantingués Mazón en el càrrec durant més d'un any. En aquest sentit, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, aprofitava la seva intervenció per fer un paral·lelisme amb l'accident ferroviari d'Adamuz i la suposada responsabilitat del ministre de Transports, Òscar Puente.
Al cuarto día pidió su dimisión y, en cambio, encubrió a Mazón durante un año, que, por cierto, me parece miserable comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro, que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado un restaurante.
Durant la sessió, la presidenta de la comissió ha hagut de cridar-li l'atenció a diversos diputats del PP i el mateix Feijóo en més d'una ocasió, quan aquest ha aprofitat les preguntes que li feia Bildu per atacar la formació Abertzale.
I el municipi d'Anglès, a la Selva, continua sense subministrament d'aigua després de l'esfondrament parcial d'un tram de carrer ahir al migdia. L'incident ha afectat una canonada principal de la xarxa municipal i, de moment, no hi ha previsió de quan podrà ser reparada. Televisió de la Selva, Andreu Coll.
Anglès va patir ahir diumenge al migdia un esfondrament parcial d'un tram del carrer Pla de la Coma. L'incident ha afectat una canonada principal de la xarxa municipal encarregada de connectar el dipòsit que subministra d'aigua a tot el municipi. Es tracta d'una tuberia de gran capacitat i alta pressió, clau pel funcionament de la xarxa, i la seva reparació és especialment complexa. Abans de poder-la substituir o arreglar, els tècnics han de netejar tota la zona afectada i acondicionar el terreny, reforçant-ne les vores perquè siguin prou sòlides. A hores d'ara, el tall d'aigua és total i no es poden garantir els serveis mínims. L'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, reconeix la complexitat de la situació.
Ara mateix és impossible, perquè no sabem com respondrà tota la base que s'està muntant. No sabem com respondrà. El terra està, ja es veu, està molt argilós, és molt inestable. Fins que no haguem pogut fer la base on es posarà la canonada a sobre, no podrem saber quan podrem començar a pompar.
Els equips tècnics continuen treballant a la zona de l'esfondrament mentre el municipi es manté pendent de l'evolució d'una avaria que podria allargar-se encara uns dies.
Més coses. Segons ha pogut saber la xarxa, una trentena d'ajuntaments ja tenen regidories específiques per promoure l'ús social del català. És el cas d'Olot, Mataró, Vilafranca del Penedès, Figueres o Tortosa.
Aquestes noves carteres treballen de manera coordinada amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, i entre els objectius principals hi ha garantir el dret de viure en català i promoure l'ús a l'administració pública, tot plegat en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, que es va aprovar fa 8 mesos, i al que també s'han afegit altres capitals com Lleida, Tarragona o Barcelona.
Doncs a Olot, la regidoria de la llengua catalana ja fa uns mesos que funciona, i una de les accions ha estat impulsar una diagnosi dels 600 comerços de la ciutat que conclou que l'ús del català és majoritari. Olot FM, Roger Isern.
Durant els últims mesos de 2025, l'Ajuntament d'Olot va començar una diagnosi per comprovar quin ús del català fan els comerciants d'arreu de la ciutat. En el marc de la campanya En català amb tothom, s'han analitzat un total de 660 establiments. S'ha comprovat si complien amb la normativa vigent, que implica una senyalització. Els cartells fixos i els documents d'oferta han d'estar redactats, com a mínim, en català. Ara, en aquests propers dies, es farà la tercera fase, on, si es troben casos que no compleixen la normativa, es poden començar a plantejar sancions màximes de 300 euros. La regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
A més de tots aquests serveis d'acompanyament que els podem facilitar perquè ho passin en català, si no, sí que haurem de començar a aplicar sancions per tal de que hi hagi l'opció de que, com a mínim, estigui tot en llengua catalana.
La campanya d'En català amb tothom també ha comptat amb accions com el cicle de cinema en català, les polseres de sensibilització entregades durant les últimes festes del Tura, l'entrega de còmics als centres educatius o continguts audiovisuals que han pogut donar visibilitat a experiències d'aprenentatge del català.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Departament d'Interior destinarà 800.000 euros a subvencionar càmeres amb lectura de matrícules. L'objectiu és reforçar la seguretat en municipis sense policia local, però amb conveni amb els Mossos d'Esquadra. Marc Pijuan.
Els dos requisits necessaris dels municipis per poder accedir a aquesta subvenció són, d'una banda, estar adherit al sistema de lectura de matrícules Lectio dels Mossos, una eina clau per la policia per lluitar contra el crim organitzat, i de l'altra, disposar de policia local. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha argumentat que aquesta iniciativa respon a una petició de les localitats que no disposen d'aquests agents de proximitat. Alhora, ha precisat que hi haurà un màxim de 30.000 euros per instal·lació i un límit de manteniment de 3 càmeres amb un càlcul aproximat per unitat de 450 euros.
Es trobaven amb molta dificultat en algunes qüestions vinculades, per exemple, amb robatori a interior de domicili o algun tipus d'activitat delictiva que és molt difícil de poder abordar, malgrat que ampliem la plantilla de Mossos d'Esquadra, que estem treballant en aquesta direcció, i la presència o la instal·lació d'aquestes càmeres de seguretat és una garantia, comparat amb altres ajuntaments que ja les han instal·lat, per reduir aquesta activitat delictiva, perquè juguen amb un paper de dissuasió.
La consellera també explica que un cop passi aquesta primera fase s'obrirà una segona a localitats que sí comptin amb plantilla d'agents locals.
Més qüestions. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona xifren 68 els blocs sencers en mans de fons d'inversió.
Són 28 més que ara fa un any. A més, segons dades de l'associació, hi ha 867 edificis d'un sol propietari en risc de destinar-se al co-living i a lloguers de temporada. Per això exigeixen un reforç de la inspecció que freni l'especulació.
També els floristes de la Rambla es traslladaran provisionalment a la plaça de Catalunya a partir del 15 de febrer.
Serà fins que acabin les obres a la Rambla. Es preveu que els paradistes estiguin a la plaça de Catalunya un any. El trasllat es farà ja amb el nou model de parada, un cubicle fabricat en una estructura metàl·lica vista amb elements de vidre a la cara frontal i construïda en acer i fibra de vidre.
I encara a Barcelona engega la Wine Week al recinte firal de Montjuïc, una cita que reuneix els principals actors del sector vinícola espanyol i que compta amb una àmplia presència de cellers catalans. Esther Minguell.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, i el conseller Òscar Ordeig han encapçalat la inauguració de la 6a edició de la Barcelona Wine Week, un aparador del món del vi del territori espanyol que té un ull posat en arribar a nous mercats internacionals. L'estancament del consum del vi o els arancels nord-americans són alguns dels reptes als quals s'enfronta el sector. Ho explica Carles de l'Amor, gerent de Corpinat, que són presents a la fira amb 15 dels cellers que en formen part.
Tota la geopolítica i totes les baixades de consum que hi ha a nivell mundial ens afecten i ens preocupen i ens ho mirem veient tant el problema com la possible oportunitat i buscant noves sortides a aquests vins, nous mercats. Però hem de pensar que entre tots els Corpinats estem elaborant uns 3 milions d'ampolles, hi ha moltes persones al món, per tant hem de ser capaços d'arribar a aquella gent que vulgui apreciar un gran vi.
La Barcelona Wine Week acull 1.350 cellers espanyols, un 5% més que l'any passat. 320 són productors catalans i fins dimecres s'espera prop d'un miler de compradors internacionals.
I en cultura, l'Auditori de Barcelona reinterpreta el clàssic Dido i Aeneas amb una proposta de nova creació. Anna Andreu i Nil Ciuró adapten al llenguatge contemporani l'òpera de Henry Purcell en un viatge sonor en dos actes i dos espais. L'obra, que forma part del cicle Escenes, es podrà veure el proper cap de setmana. David Navarro.
El públic de Dido i Aeneas es trobarà amb una peça pensada en dos actes. Amb el disseny d'escena i il·luminació d'Andreu Fàbregas, els espectadors gaudiran de les interpretacions contemporànies que dos joves artistes, Anna Andreu i Nil Ciuró, han fet de l'òpera de Henry Purcell sobre el text de Virgili. El pop folk de l'Anna, amb l'acompanyament de corda i veu de tres músiques, i l'aproximació electrònica del Nil, amb piano i sintetitzador, i la veu de la soprano Montserrat Seró.
Però al final és un canvi de perspectiva, no? Aquesta mort tan repetida en tantes altres peces, no?, d'aquest destí ineludible, que sempre al final, en última instància, és això, és la guerra, les armes, la violència.
Em sembla que pel públic serà també molt enriquidor poder veure que hi ha un punt de partida conceptual que ens hem basat com a inspiració en la mateixa obra, però que cada un fa una proposta totalment diferent.
L'obra és la segona proposta d'aquesta temporada del cicle Escenes de l'Auditori després de Concierto Barroco el passat mes de novembre i es podrà veure en dues sessions dissabte i diumenge.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Males notícies pel Girona i per Marc-André Ter Stegen. El porter s'ha tornat a lesionar i tot apunta que podria ser de gravetat. La lesió és a l'isquiotibial de la cama esquerra i es va produir durant el partit de dissabte davant l'Oviedo. Se li han de practicar més proves mèdiques, però podria perdre's el que resta de temporada i també el Mundial. Això obligaria el Girona a buscar un nou porter abans que tanqui el mercat d'hivern, precisament aquesta mitjanit. El Barça para el partit de quarts de final de la Copa del Rei de demà contra l'Albacete. Hansi Flick, el tècnic blaugranà, ha parlat en roda de premsa i de això de l'Albacete i també de Ter Stegen.
Like I said the last time, it's
sí, ja ho vaig dir la darrera vegada.
Normally cup games is like that. So
els partits de la Copa són així.
Why we love this.
Per això ens agrada aquesta competició, perquè de vegades hi ha resultats inesperats. I ells no tenen res a perdre, només han de guanyar, i això és el que hem de tenir en compte per demà. Me n'acabo d'assabentar.
I
no he parlat amb el Marc encara, però em sap molt de greu per ell. Però hem d'esperar a veure els resultats de les proves i ja veurem.
El preparador alemany no podrà comptar amb Rafinha per aquest partit, ja que el brasiler estarà una setmana de baixa per culpa d'una sobrecàrrega a l'abductor de la cama dreta. En bàsquet, a la Lliga Femenina Endesa, l'Espar Girona se situa co-líder amb la casa de Montsaragossa. Les gironines van aprofitar l'ensopegada de les aragoneses i van guanyar l'Estepona 88-62 per situar-se co-líder. Pau Villafanyer, Girona FM.
L'equip gironí, que fa només uns dies celebrava una fita molt important com és la classificació per la Final 6 de l'Eurolliga, ha culminat aquesta setmana rodona amb un nou èxit a Fontejau. Les gironines eren conscients de la derrota del Saragossa i no van deixar passar l'oportunitat de saltar el colideratge. Roberto Íñiguez elogiava les seves jugadores després de la clara victòria, però no marxava satisfet dels últims 5 minuts del partit.
Bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido, 35 minutos, muy bueno, a un nivel muy alto. Nadie creo que había sacado esa diferencia Estepona y la había puesto en estos apuros. Habrá gente que pensará, bueno, en los 5 últimos minutos todos los equipos pasa eso. Pues aquí no debe pasar, porque este equipo quiere ser diferente. Entonces no acepto esto como entrenador. No me importa quién esté en la pista.
El tècnic de l'Espar Girona va ser molt crític amb els retrets que alguns aficionats li van fer des de la graderia després d'esbroncar les jugadores en el darrer quart pel conformisme dels últims minuts, advertint que situacions així no es poden normalitzar en un equip com l'Uni Girona.
La penya va guanyar 76-63 al Biscaia i el Cadí va perdre la pista del Baxi Ferrol 73-69. I a la Lliga Endesa, volíem dir, aquesta jornada només ha guanyat el Bàsquet Girona, que va aconseguir la victòria. La resta de catalans van perdre el Baxi Manresa davant l'Unicaja. A la penya, a la pista del Bilbao, el Bàsquet Girona va perdre a casa, va guanyar, volíem dir, contra el San Pablo de Burgos. El Jaiopos Lleida va perdre a la pista del València Bàsquet i el Barça va caure d'un sol punt a la pista de l'UCAM Múrcia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, agafant possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Notícies.